Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida puntuals, com sempre, són les 12:20. T'acompanyem des d'ara fins a les 2. I avui sí, ja estem a les portes del cap de setmana i al bell mig del mes, perquè avui és divendres, 15 de juny del 2018. Hores d'ara amb 23 graus a la ciutat de Lleida. Ahir ens avançava Armando Álvarez a les escapades de Cope, que sembla que sí, que els propers dies l'atmosfera i meteorològicament parlant ja s'ha posat en configuració estiu, diuen els propers dies, el qual no garanteix doncs una meteorologia estable a mig termini, però almenys els propers dies sembla que sí. Buscarem la previsió meteorològica, ens posarem al dia amb els serveis informatius de la cadena COPE a Lleida, parlarem també de propostes del món dels espectacles amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. I avui ens visitaran dos jugadors del juvenil de l'Atlètic Segre, que ja han acabat doncs, la seva temporada, però que han fitxat i marxen, un cap al Girona i l'altre cap al Reus. Parlarem amb ells com a exemple de que, doncs, escolta, que encara és possible això de créixer i viure del futbol sense oblidar, evidentment, d'altres estudis, però que encara passa això, eh? Els hi queda un any de juvenil a tots dos i ja signen contractes per marxar. Estarem amb ells d'aquí uns minuts. També les rutes turístiques del Joan Bellmunt que ens acompanyaran i ens duran directes cap a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240 amb propostes d'oci i actualitzant les cartelleres de cine. El divendres de cine amb la Laura González. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies. Perdó, no, de noves tecnologies no, que això seria dia dimecres, no, avui és divendres. A dos quarts de dues el que fem és l'Espai Groc, la nostra tertúlia, on acabem ja de proposar-te moltes propostes de cara al cap de setmana i als propers dies de la setmana. Hores d'ara, anem a recordar que en tenim 23 de graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel molt clar a les comarques de Lleida, amb alguns intervals de núvols alts, i mica en mica aniran creixent núvols d'evolució diurna en àrees de muntanya del terç nord, on a la tarda s'hi esperen alguns ruixats que poden arribar a ser localment forts i produir-nos tempestes. Les temperatures es mantindran sense canvis importants. Hi haurà màximes de 31 graus a Lleida, 30 a Balaguer, 28 a Tàrrega, 27 graus a la Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent continuarà bufant suau i de l'oest. Dissabte, a la meitat sud, es mantindrà clar, poc ennuvolat. A la meitat nord, en canvi, hi haurà intervals de núvols amb núvols d'evolució diurna que poden deixar-nos també algun petit xàfec i tempestes a la tarda. I les temperatures es mantindran sense gaires canvis. Hi haurà mínimes de 16 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 12 graus a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent continuarà fluix i variable en general. Diumenge, sol en conjunt amb intervals de núvols alts i al Pirineu núvols d'evolució també amb probables ruixats dispersos a la tarda. Les temperatures no variaran i el vent tampoc continuarà suau i bufarà de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Abans de parlar de la informació, recordem que avui Àlex Martínez és Mister Lleida, està viatjant cap a Madrid, on demà hi haurà aquesta semifinal per triar els 20 candidats que cap al novembre arribaran a la final de Mister Espanya. Per tant, Àlex Martínez, que per cert intentarem que la setmana vinent ens acompanyi aquí als estudis perquè ens expliqui doncs, com ha anat tot plegat i quines són aquestes proves i què els hi fan i com es viu des de dins, està viatjant cap a Madrid per participar demà aquesta semifinal. I també recordem que demà dissabte de 10 a 1 és el dia dels imparables, és la primera Leucemia Field Gear Gape que es farà a la zona d'Aromes de Can Rosselló. I és que coincidint amb la floració d'Aromes de Can Rosselló, que està en el seu punt més àlgid i dins de la programació d'actes, s'ha inclòs un dia dedicat a recaptar fons per la Fundació Carreras. Per tant, demà dissabte de 10 a 13 podeu visitar Aromes de Can Rosselló i podreu participar també amb la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I parlem ja de successos. Ferit greu un jove de 30 anys que s'ha accidentat amb un quad a Miralcamp. També l'ha acusat d'abusar de la neta de la seva parella a Agramunt o ha negat i creu que l'ha denunciat per gelosia. Ensenyament nomena 8 directors i 5 adjunts del servei territorials. A Lleida, per exemple, s'ha fet càrrec dels serveis territorials d'ensenyament Carles Vega. Teresa Cunillera substituirà Enric Millo com a delegada del govern espanyol a Catalunya. I Comissions Obreres i UGT ajornen la vaga indefinida al Grupo Jorge després d'arribar a un principi d'acord amb l'empresa. Unió de Pagesos reclama millores en els allotjaments de temporers i un conveni del camp que beneficiï treballadors i pagesos. I l'Escola Catalana Jordi Pérez Cerdà de l'Alta Cerdanya reuneix els 35.000 euros que li garanteixen seguir el curs vinent. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs parlem de futbol i és que el Lleida Esportiu Oliva està més a prop de la banqueta pel no de l'Alcorcón, tot i que encara no hi ha res signat. I a més, el proper 21 de juliol hi havia a l'agenda de tots dos equips doncs un amistós entre el Lleida i l'Osca i després de l'ascens de l'Osca a primera divisió doncs s'ha convertit en un partit davant d'un primera divisió que per cert s'està estudiant que sigui el partit en homenatge a Emili Vicente. Serà el proper 21 de juliol al Camp d'Esports.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I a portes del cap de setmana, un 15 de juny, nosaltres ens n'anem a tal dia com avui, però de fa 25 anys, de l'any 93, a veure com acabem la setmana.
A veure, recordant el cas del jutge de la Seu d'Urgell, que va desaparèixer, ja saben que ho hem anat informant i vam dir que aniríem seguint la notícia. La família del jutge pensaven que algú l'havia assassinat i abans de desaparèixer es veu que va fer fotocòpies de documents al jutjat. La Guàrdia Civil descartava la possibilitat d'un accident. Per tant, ja et dèiem l'altre dia que podia ser un accident, però es descartava aquest tema de l'accident i llavors la família deien que potser era un assassinat. O sigui, seguirem la notícia perquè són d'aquestes notícies sí. que se seguien moltíssim en aquells moments fa 25 anys. Milers de peixos agonitzaven al Segre. Uns 2.000 barbs i carpes van morir degut a les obres de canalització.
Caram.
Pescadors voluntaris van netejar molt indignats les pudents aigües del Segre. Una màquina excavadora va obrir una rasa i va salvar 1.500 exemplars. Medi Natural va denunciar a Obras Con per deixar seca la llera del riu sense respectar la fauna piscícola. Una notícia també que llavors va tindre molta lletja, audiència.
Sí.
La paeria tenia intenció d'acabar amb la soledat dels jubilats. Era molt bonica. Llavors va ser una iniciativa molt bona. Els universitaris podrien viure amb les persones més grans de 75 anys, amb unes condicions especials. Una altra mesura seria l'instal·lació de telealarma a les persones interessades. En aquells moments, la Caixa va premiar aquest projecte entre generacions de la paeria, una iniciativa de la paeria. També Agrolés volia retirar del mercat 400 tones d'oli. El comitè de gestió va reduir a 60 dies el pla de cobrament. El període d'intervenció començaria l'1 de juliol i acabaria a l'octubre. El SEMPA va emmagatzemar a les Borges el producte que va comprar, que estava comprant. Icona també va decidir incorporar-se ja al patronat d'Aigües Tortes. La decisió no afectaria la cessió de finques a la Generalitat. La incorporació es faria a la permanent del dia 6 de juliol. El 93, recordem. L'Estat s'integra amb 4 membres a la comissió permanent i també al ple. I acabem setmana i dia parlant de la paeria, que es va comprometre a repassar amb l'associació de veïns les taxes de la bordeta. Els veïns es van manifestar ferms i recomanaven que no es desmoralitzessin. Unes 200 persones van assistir en aquesta reunió.
Va. Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment a tots, fins dilluns.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas, 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Este verano súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas. Carol, Hackett, Dockers y muchas más. Hasta el 28 de junio. Te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, la sintonia habitual en la, amb la que donem la benvinguda al redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás? Oye, que hoy es el día, ¿eh?, que tienes marcado en el calendario.
Sí, sí, y cuando llega el día, ¿sabes lo que pensamos todos?
¿Qué pensamos?
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo
pasa? Pues parece que fue ayer.
Esto tienes toda la razón, ¿eh? Avui arriba la final del Pepe Marín Rock Festival, el festival, el concurs de rock per excel·lència de les comarques de Lleida. Serà esta noche a les 10 en la Boite, con entrada gratuita, con actuación de los 5 finalistas que van a tener media hora cada uno. Y es música totalmente en directo, ni playbacks ni historias. Música en directo.
Bueno, Ricard, hemos recortado 5 minutos para ir más precisos. Ajá. Entonces cada banda finalista dispondrá de 25 minutos, bueno, de descarga.
25 minutos, tranquilo, que hay de sobras para ver, sí, para ver de qué son capaces cada grupo encima del escenario, ¿eh?
Es que así hacemos 15 minutos para cada cambio.
Claro.
Y se precisa una puntualidad absoluta. Ya, la gente que me conoce ya sabe que yo soy muy puntual, sumamente, escrupulosamente puntual. Mm. Es para no alterar el horario previsto, que se llevará a rajatabla.
Muy
porque
bien.
En caso de producirse algún retraso, se descontará del tiempo de la actuación que haya perdido el tiempo, claro.
Oye, ¿te sabes los grupos de memoria?
Pues sí, claro, por supuesto, y sé el orden, además.
Pues venga, dímelo.
El orden, bueno, empezaremos a las 10 y 25, que haremos la presentación y tal, y a las 10 y media en punto tienen que empezar Orgasmus Day, que es un nuevo proyecto musical creado por jóvenes músicos que también están en otras bandas como Hermanos Lobo o Steinbock.
Uh-huh.
Luego, a las 11 y 10, les tocará el turno a los Brian Wasset, que es una banda de trascore que se ha vuelto a reunir, un quinteto se ha vuelto a reunir después de 15 años de silencio. En tercer lugar, a las 12 menos 10, el punk rock de Sidosis, es un sexteto que acaba de sacar un disco, se titula Punk, pero con C en vez de con K, por hacerle la gracia. A las 12 y media, Lobotomics, con su punk hardcore combinado con pinceladas thrash y psicobilly. Y al final, a la 1 y 10, el rock urbano de Remolque, que acaban de sacar también un CD, se titula Mis Rincones. Mónica Charles es la presentadora oficial, como siempre, y Gore será el que nos amenizará en los momentos mientras delibera el jurado, que el jurado pues está calculado de que empiece a deliberar a la 1 y a las 2 menos 25. Y sobre las 2:15 se da el veredicto final de los 5, bueno, uh-huh. Cada, ya sabes que todo el mundo se lleva algún premio.
Sí, además esta es la gracia del Pepe Marín, ¿eh?
Pero los dos premios más ambiciosos, pues obviamente son los dos primeros.
Claro.
Que el primero es una fiesta, digo, perdón, es una actuación remunerada en la Festa Mayor de Lleida del año que viene. Y el segundo, lo mismo, pero en las Festas de la Tardo de este año.
Uh-huh. Bueno, pues esta noche, a partir de les 10, ja podeu anar cap a la Boite. De seguida, a 2:15, hi haurà música ja en directe, en viu. d'aquests cinc finalistes de la edició del 2018 del Pepe Marín Rock Festival. Oye, te dejo, mira, hoy como novedad, y no lo voy a repetir, te voy a dejar sin melo malo, porque no tenemos tiempo, pero te dejo 20 segundos si tienes otra propuesta para este fin de semana.
Mira, tenemos el Sansan Fest, que llega mañana a la Boite y está dedicado al rap con Falsa Alarma, Ars Moris y SKR. Y tenemos en el Café del Teatre el segundo Apple Fest, que reúne mañana sábado a la banda Retocada y Yorubaya. Y bueno, y el domingo en esta misma sala pues reciben a Dahut Salin Quintet, una formación que viene a actuar, bueno, de ser considerado el mejor grupo del 40 Festival de Jazz de Jetso ahí en Euskadi.
Muy bien. Pues Andrés, nos vemos esta noche a partir de las 10 en la Boite, entrada gratuita, de veritat. Són 5 grups que toquen rock, que además con temas propios, que lo hacen en directo. O sea, que yo creo que la excusa es, vamos, bueno, no es que sea una excusa, es que se debe ir. Andrés, hasta las 10.
Nos vemos allí en vivo y en directo. Larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A O Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. O Roig, gallines felices.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que Lleida realment és una ciutat d'aquelles que encara té una mica de mala fama, que diuen que no es fan coses, es fan moltíssimes coses. No donem a l'abast a fer entrevistes. I avui tinc una entrevista aquí al davant d'aquelles que fa temps que tenia ganes de fer. I hem apurat tant en el temps que si em descuido, un dels dos convidats que tenim avui se m'escape. Vaja, li he hagut de dir que retrasi les vacances perquè no se m'escapi, ja. Avui parlarem de futbol, que ja sabeu que és una cosa que m'apassiona, però ho farem des de la vessant humana, coneixent a dos jugadors que, per què no dir-ho, han triomfat aquest any i que jo crec que els anirà força bé. Són noms que hem de tenir en compte perquè potser no massa lluny podrem dir, caram, els vam tenir a Lleida. Avui estan amb nosaltres el Jonathan Dubasin. Jonathan, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I l'Adrià Espinà. Adrià, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Vosaltres heu estat, vaja, ara no sé pel tema contractual, si fins al 30 de juny sou encara jugadors de l'Atlètic Segre.
Sí, encara sí.
Sí, de moment.
És la data, no? Els futbolistes és el 30 de juny.
Mm.
És la data clau, eh? Heu estat militant al juvenil A de l'Atlètic Segre, que aquest any ha jugat a Divisió Nacional, aconseguint la permanència, tot i que durant bona part de la temporada es va coquetejar amb els llocs que donaven l'ascens.
Sí, vam estar allí a punt de pujar, inclús vam estar a dos partits de poder estar dalt, però bueno, circumstàncies del futbol, pues, aquests resultats no es van donar i vam acabar assolint la permanència, que era l'objectiu principal.
Ara parlarem de la muntanya russa emocional que passen els jugadors amb una sola temporada, que de vegades des de fora és molt fàcil. Tots ho hem fet, eh? Tots som entrenadors de sofà. Puja, baixa, centra, però que no la veus, controla-la. Eh? Juga per la dreta, juga per l'esquerra, després el camp es veu diferent. I suposo que cada partit és un món, no?
Bueno, exacte. Cada partit és diferent, depèn del rival, si tenim el dia, no el tenim.
Clar, i... que això també existeix.
Sí, clar. I és això, des de fora es veu tot molt fàcil, però també depèn de com tu estiguis emocionalment, de com hagis entrenat, si t'ha passat alguna cosa, i bueno...
Circumstàncies secundàries també.
Sí. Fora del futbol, també.
Clar, sí.
Tot
moltes vegades influencia gaire.
Si ens pensem que els jugadors són màquines, són persones, eh? Vull dir que també tenen
ojalà
la seva vida fora.
Sí.
Però per què estan avui aquí el Jonathan i l'Adrià? Doncs mira, hem triat el Jonathan i l'Adrià perquè, a més, han fet una excel·lent campanya, però a part d'això... Doncs vosaltres heu fet el salt, o fareu el salt, en el bon sentit de la paraula.
Sí, sí, estem allí. A veure, fins al 30 de juny, com tu has dit, encara som jugadors de l'Atlètic Segre,
sí,
però
sí. Adrià, tu, bueno, els dos sou nascuts l'any 2000, per tant esteu al segon any de juvenil, són 3 anys, us queda un any. Exacte. Però vosaltres ja teniu signat un contracte de cara a l'any vinent en el que abandoneu l'Atlètic Segre i la ciutat de Lleida. I, per exemple, Adrià, tu has fitxat pel juvenil de Reus.
Sí, sí, sí.
Que l'any vinent estaràs a Divisió d'Honor.
Sí.
Que és la primera divisió per
entendre'ns,
eh?
Sí, jugarem en contra l'any vinent.
Bueno.
Aquest any ha estat bé compartir vestuari, però l'any que ve...
Home, ja us coneixeu. El que passa sí. és que els dos jugueu al davant de l'equip, per tant, no us creureu massa.
Sí, no us creurem. Però, bueno, hi ha una anècdota de Levins que, si vol, ja us la contarà el Jonathan, però vam tindre una mica així de rifirraf.
De rifirraf, bueno.
Sí, sí, ell va acabar sí, amb un braç trencat, o sigui...
Caram. Jonathan, tu tenies una oferta, al final l'has signat, has fitxat pel juvenil del Girona, de cara a l'any vinent.
Exacte, exacte. La veritat que, bueno...
I que també estarà a Divisió d'Honor, eh?
Sí, Divisió d'Honor. Estava esperant a veure si sortia alguna cosa. Va sortir el Girona i vaig parlar amb el meu representant a veure què tal. I vam veure que era una oferta molt bona i vam dir, pues, cap endavant. Uh-huh. La veritat que ens ho vam ficar tot molt fàcil.
Això és ara. Però a mi m'interessa també... Tu, Jonathan, quan... Bueno, quan vas néixer no, però quan eres molt petit ja t'agradava el futbol?
Bueno, jo de petit, fins als 6 anys... No tocava ni una pilota, no veia partits de futbol ni res. Però va ser arribar als 6 anys i la meva mare me va dir has de fer un esport, sí o sí, com si vols fer ballet. I li vaig dir, pues el futbol.
També, clar, si puc triar, eh?
Sí, me va dir, pues, li vaig dir, pues el futbol. I se me va quedar mirant com dient, tu el futbol? I li vaig dir, sí, sí. I va dir, bueno, mentre facis esport, pues cap endavant. I pues vaig començar a l'Orzèlia, a l'equip del meu poble.
A la Seu d'Urgell, eh?
A la Seu d'Urgell, sí. I la veritat que vaig començar com a porter. Vaig començar com a porter, però feia mitja part de porter i mitja part de jugador. Fins que al final, per allà als 10 anys, me va dir la meva mare que no, que o era de jugador o res, perquè era molta responsabilitat ser de porter, i llavors vaig dir, pues, llavors me fico de jugador i ja està.
L'Adrià ho sap, perquè a més l'Adrià ens coneixem amb els dos, però sobretot amb l'Adrià, després ho expliquem, però jo sóc partidari de que els nens, quan són molt petits, han de provar totes les posicions.
Sí, sí.
Perquè bueno. A vegades donem per establir, no, aquest serà davanter, no, no, que, no. Que jugui tot arreu, de no, porter inclòs, no? Que a vegades...
Està bé, i a part, donar minuts als crios, que sincerament quan són petits, el que volem tothom és jugar a pilota, i si ho fem al pati, ho fem a... quan acaba el cole, allí al parc, i després, pues, quan arribem al futbol, al club, no és res més, uh-huh. Saps? Venim a disfrutar, venim a jugar el que sincerament ens agrada, i, pues, bueno.
Jonathan, estaves a l'Orgèlia, per quants clubs has passat per arribar a l'Atlètic Segre?
He passat per l'Orgèlia i per l'Andorra.
Uh-huh.
Jo vaig a... La veritat que jo vaig arribar a infantil a l'Orgèlia, ai, perdó, a l'Andorra, i fins a juvenil de primer. I llavors ja vaig arribar allí i vaig... Pensant, vaig...
Si portes un any a l'Atlètic Segre...
Sí, aquest és el primer any, i vaig arribar a l'Andorra, i al juvenil de primer vaig dir... Ostres, el meu somni des de petit, que era ser futbolista, dic, aquí a Andorra no hi ha molta gent, s'acaba, no sé què, dic, pues, m'aniré a un equip d'allà a Andorra a jugar a algo, i, bueno, vaig tindre la sort de que vaig anar a un campus, i just estava l'Adrià d'entrenador, també... I, bueno, vam parlar de que el Segre havia pujat a Nacional, vam parlar i em va dir si volia vindre a provar. Jo vaig parlar amb els meus pares, els va semblar bé que em quedés aquí a Lleida, i pues, vaig vindre i, bueno, tot bé, va sortir bé. I aquest any, la veritat, que ha sigut un any molt bo per mi. Mm-hmm. Per mi, crec que m'han sortit les coses, vaig fer un bon començament de temporada, encara que he tingut els meus alts i baix, però, bueno, això ho té tots els jugadors i... Al final he tingut la meva recompensa del treball que he fet.
Uh-huh. Després parlarem del futur. Adrià, tu ja ho tenies clar, això del futbol, o tampoc?
Bueno, sincerament, comences a jugar... tothom que li agrada algun esport somia, no?, amb arribar a l'elit d'aquell esport. Però, bueno, per circumstàncies de la vida, pues, comences a jugar a un club, marxes cap a l'altre...
Però tu com vas començar ja? També de petit, sí, amb 6-7 anys?
No, jo més petit.
Més petit?
Sí, o sigui, vale. 4-5 anys.
Sí, ja ve de lluny això, eh?
Sí, sí. Bueno, comences allí, pues, com un somni, no? Ho tens allí present, però no acaba succeint, marxes cap aquí, Lleida és molt petita, sincerament. Com aquell que diu, no hi ha ulls mirant, saps? Però, bueno, arriba una edat que comences a tindre oportunitats, vas a jugar a Barcelona, allà a Barcelona hi ha molta més gent, jugues cap aquí, jugues cap allí, la gent te veu, i si t'ho prens en sèrio, sincerament jo aquest any vaig començar amb la intenció de donar un salt, però ja més arre marxar cap a Barcelona, no?, per encarar els estudis o una d'aquestes coses. I bueno, se donen situacions en les quals hi ha gent mirant-te, els hi agrades, hi ha molts clubs, llavors, pues bueno, te truquen, mira, que ens interesses, no ens interesses, pues bueno, vas fent, però sí, sí, tot comença amb una il·lusió i que en un any es pot fer realitat. Jo, als juvenils, encara que pensin que els hi quede poc per acabar i aquestes coses, jo els animo a que s'ho prenguin en sèrio, sobretot el segon any de juvenil, que és massa important, i la gent no li dona valor. Però és molt important i quan penses que no hi ha res més o que s'acabi la teva carrera futbolística, ahir és quan has de començar a treballar, mm-hmm. I si t'ho prens en sèrio pots arribar i tens oportunitats.
En quins clubs has passat?
Jo vaig començar al Pardinyes, amb 4-5 anys, allà al meu barri. Després vaig marxar cap a l'AM, després vaig marxar cap a la Bordeta i finalment vaig acabar al Segre. I ara, doncs, bueno,
a l'Atlètic Segre, en quina categoria vas començar?
Cadeta vaig començar. Sí, bueno. Sí, cadet de segon any. Bueno, era una nova etapa també, me l'aprenia uns altres reptes i, bueno, va estar bé, sincerament.
Molt bé. Escolta, hi ha una faceta que sí que m'agradaria tocar i és que tots dos heu estat entrenadors, a més aquest any.
Exacte. Sí, sí. Sí, sí.
No sé si teníeu experiència prèvia. Bueno, tu, Adrià, vas començar l'any passat.
Sí, jo vaig començar l'any passat.
Aquest any no ho has fet, però l'any passat sí. El Jonathan sí que ho ha fet aquest any, però bueno, podem dir que els dos heu estat entrenadors. Va ser la vostra primera experiència?
Sí, bueno, a part del campus aquest que vam estar l'Adri i jo, per mi ha sigut aquest any el primer any com a entrenador.
I
la veritat que una experiència molt bona. I la veritat que, mira, ahir mateix vaig acabar la temporada amb els nens i la veritat que els vaig agafar molt a pressa i em vaig sentir com molt trist, no? Al dir, ostres, no els veuré més, què serà d'ells? Bueno, però la veritat que una experiència molt bona per mi.
Sí, sí, jo, bueno, vaig començar, vaig fer de segon un any. Lo normal, no? Tens a ton germà petit per allà jugant, agafes confiança en un entrenador. Escolta, què puc fer de segon? Perquè el futbol és lo que t'anime, no? Bueno, sí, com no tenia res que fer per les tardes, pues vaig començar de segon a la Levià del Segre, també. I, bueno, això que t'agrada, mira, campus cap aquí, campus cap allí, vas agafant carinyo amb els crios, tacte. I al final, pues mira, el coordinador del Segre a mi em va oferir un equip. I la veritat que molt content, molt content. Això de tractar amb els crios de primera mà i tot això.
Jo dèiem, l'Adrià va ser l'entrenador del meu petit l'any passat.
Sí.
I és curiós, perquè els nens us tenen una pressa increïble. Jo sé que a vegades no ho sembla, però vull dir, jo, per exemple, el meu a casa em parla, hòstia, l'Espi. Bueno, l'Espi sí. Perquè a l'Adrià li diuen l'Espi, no? Els te diuen al camp, però ell se n'en recorda. I pots creure que a vegades són petits i no, sí que se n'en recorden.
No, i tenen molta il·lusió. Sincerament, a mi el que m'agrada dels crios és que quan ets petit, de veritat, tens somnis per als que lluitar, saps? I això és el que m'agrada, les il·lusions del crio. I va estar molt bé. Inclús vam fer els últims dos tornejos allí que vam guanyar
i tot.
Sí. Hòstia, crec que ho vam celebrar millor amb els crios que l'any passat pujant a Nacional,
Sí, sí. De totes maneres, sent entrenador, te n'adones a vegades que
la
feina de l'entrenador és més difícil del que sembla.
Exacte.
L'entrenador, jo sempre he dit, i vosaltres ho sabeu, i ara us n'heu adonat, que té dos facetes, la part esportiva, tàctica, tècnica, de col·locació, tota la història, però a mi sempre m'han dit, el vostre entrenador és l'Eufe, que va estar aquí amb nosaltres, i fora de micròfon sempre et diu, no, al final, i sobretot pels juvenils, un entrenador és un psicòleg. Aviam, és un psicòleg.
Sí.
És una persona que sap escoltar, entendre i acompanyar els juvenils, que tenen molta necessitat, tenen 16, 17, 18 anys, i estan en una edat que els hi passen moltes coses. I passen del blanc al negre amb una facilitat pasmosa, no?
Sí, això sí.
No sé si vosaltres, com a juvenils, ara parlo, com a jugadors, el que dèiem aquest any, que hi ha hagut alts i baixos, hem estat a prop de pujar, hem estat a punt de baixar, però al final, i sumat a coses personals, al final la figura de l'entrenador és important en aquest sentit.
Sí, és una figura molt important, sobretot això el que has dit, dels 16 als 18 anys, perquè
és una edat difícil.
Molt difícil. Tu et passa alguna cosa a casa ja, o al col·le, o qualsevol cosa ja, al camp es nota molt, llavors necessites algú que al final estigui amb tu, que t'apoyi, i l'entrenador sobretot és una part molt important, que aquest any jo crec que l'Eufe ha sigut com, diguéssim, un altre pare, que ha estat allí amb nosaltres i ens ha apoyat.
Aquesta és la frase que em van dir, diu, que és com un altre pare, diu, no per prendre-li el lloc al pare.
No, pare futbolístic.
Sí, justament.
És molt difícil, no? I a part aquesta edat de 16-18, que la gent, pues, com t'he dit abans, no? Que es pensa que ja s'acaba la seva carrera deportiva i tot això, pues, què fan? Pues, normalment comença a sortir de festa, que si ara arribo al partit havent dormit 2 hores, pues no, t'has de prendre les coses en sèrio i bueno, això també està un entrenador, no? Que t'ho marque i tot això. Però per mi l'EUFE ha sigut... Bueno, jo vaig començar l'any passat, al Segre, sent de primer any, i vaig ser l'únic jugador de primer any que va estar al juvenil A, que van pujar a Nacional. I va ser el mateix entrenador, l'Eufemio, que sincerament s'ha portat molt bé amb mi, i és el que tu dius, no? Quan, sobretot, un entrenador ha d'estar després de l'entreno, quan s'acaba un partit, per animar-te, per fer-te la brometa, que si jiji, jaja, i l'Eufa això ho fa molt bé, i ha fet molt bona pinya aquest any, inclús l'any passat també, i mira, vam aconseguir l'objectiu.
Escolta, anem a parlar de futur, va, que ens queda poc temps, i parlar de futur és complicat, però... Jonathan, tu ja has dit que te'n vas cap al Girona. Contractualment, com te'n vas? Amb contracte d'un any de més? Què creus que passarà? O sigui, et queda un any de juvenil i després s'ha de fer el salt.
Sí, bueno...
Ho heu parlat? Ho tens previst?
Bueno, tinc un any de juvenil, llavors ja això depèn de mi, que si treballo, m'ho guanyo i si tinc aquesta punteta de sort, jo crec que... Jo confio en mi mateix i crec que puc arribar a dalt. Però això sobretot amb molt de treball i, bueno, això, treballant. Sense, no hi ha ningú que t'ajudarà. Són els entrenadors que t'apoyen, però ningú te diu, venga, ara mateix agafes i te'n vas al primer equip, jugues, no és tan fàcil, com sembla, però ara que hi ha aquesta oportunitat, pues, no la puc desaprofitar. Queda un any i...
Adrià, el mateix, tu te'n vas cap al Reus, et queda un alt de juvenil, aneu a divisió d'honor els dos, és un bon aparador, però després tens alguna cosa...
Bueno, jo vam començar una proposta d'un any més 2 variables, que si aquí, que si allí, però al final acabes llegat al club. Clar, jo, sincerament, vull el millor per mi, i com tot, suposo, però bueno, al final hem quedat en què firmo un any, i si està bé la cosa i tot això, ja ens sentarem a veure què es pot fer per renovar contracte o no, i si no, pues, marxar cap a un altre lloc. No t'has de tancar les portes mai.
Bueno, cap on aneu, per exemple, aviam, això ja són paraules majors, però el Girona té equip a primera divisió, el Reus té equip a segona divisió A, i ben establert, vull dir, ha quedat a la zona tranquil·la, ja serien uns salts...
Importants.
Molt bons, molt bons.
Sí, sí.
Però, veia, vull dir que n'hi ha de jugadors de 18 anys que salten aquests primers equips, eh?
Sí.
Què pot passar? Em refereixo que és el que el Jonathan deia, escolta, s'ha de treballar i després esperar a veure
què... Sí, exacte. Com ho ha dit el Jonathan, és treball i cadascú mira per si mateix. Quan arribes amb aquests equips ja que tens aquí el salt tan a prop, no?, com aquell que diu... Pues, a mirar per cadascun, molt treball, molta disciplina, molta constància.
Escolta, ara que parlem de salts, l'Atlètic Segre... Avui per avui és potser l'equip més gran que hi ha a Lleida i dels més importants, perquè això... Dic el més gran en quant a jugadors. Això sí que es pot quantificar. Que sigui el més important o no és difícil de quantificar, però fiquem que és dels més importants. És important haver estat a l'Atlètic Segre perquè us serveix d'aparador i de salt, de trampolí.
Exacte.
Bueno, al final els clubs han de servir per això.
Sí. Bueno, exacte, el que hem parlat abans és que el Segre aquí a Lleida... Per mi és el millor club que hi ha aquí a Lleida, amb diferència, amb, tal com se fan les coses i, bueno, del que jo he vist a dins. I, bueno, aquí Lleida és l'equip més potent, però quan sortim a fora es nota la diferència entre Barcelona, Girona... Bueno, hi ha molt nivell també a fora i no és un club que tingui molt nom a fora, però la veritat que el té aquí a Lleida i ens ha servit aquest any, en una categoria molt bona. I si fas un bon any, que et surten les coses, sí que et serveix de club trampolín, com
sí,
has dit.
Sí, ara que parlem d'això, inclús, bueno, també s'està guanyant una mica de nom fora de Lleida, perquè aquest any ha pujat l'infantil a divisió d'honor, ha pujat el cadet a divisió d'honor, ha pujat el juvenil de primera, que està el B, l'ha pujat a preferent,
sí.
Inclús s'ha mantingut el nacional. Jo té no sé quants preferents també, infantil i... Bueno, cadet no, però... Infantil i tot això, sí, jo crec que s'està guanyant un nom.
Ha sigut un bon any en quant a campions de Lliga, vull dir que n'hi ha hagut uns quants.
No, per això, per aquí a Lleida, sincerament, hi ha molt nivell, a nivell de crios, a nivell de gent pues, ja més gran, no? I ara mateix és un dels clubs, per a mi, que està...
està creixent por ahí positivament. Sí.
Molt bé, doncs dèiem, l'any vinent us trobareu als partits que juguin tant el Girona com el Reus, a Divisió d'Honor. El Jonathan juga al davant, extrem esquerra o davanter, l'Adrià també de mitja punta o de davanter, per tant, home, dins del camp és difícil que us creueu, però, home, suposo que també fa il·lusió trobar-te, encara que sigui un samarreta diferent, i evidentment cadascú voldrà que guanyi el seu equip.
A veure, la
però
veritat...
fa il·lusió trobar-te després, no?
Home, la veritat, això que... ja li he dit, que com se'n vagi a marcar un gol, s'ha quedat sense cama. Sí, sí, bueno, nosaltres això ho portarem bé, perquè portem des de crios jugant en
contra. A veure, explica'm això que m'havies d'explicar.
Bueno, nosaltres portem... Des de que vam començar, no?, pues, lo típic, a totes les lligues aquí a Lleida, pues, hi ha un partit que jugués a la Seu d'Urgell, no?
Mm-hmm.
Bueno.
Sí, sí, sí.
I, pues, clar, ell està allí, jugàvem en contra, i, bueno, va haver una jugada que inclús jo vaig baixar a defensar, que crec que no ho havia fet en tota la temporada, però, bueno, va haver una jugada que vam baixar, vam xocar, va caure i es va trencar el braç.
El Jonathan es va trencar el braç.
Jonathan, sí, perquè jo estic més fort, però... No va ser res. No, i la veritat que portem tota la vida jugant en contra. I aquest any, pues, casualment, per casualitats de la vida, ens trobem allí a Orgèlia, també, que vaig pujar a fer un campus. Vam estar parlant, em va dir que no tenia equip per l'any que ve, que volia marxar d'Andorra i tot això, i li vaig dir, escolta, pues, parlem-ho, saps? Que, sincerament, tenim amistat ja. Pots baixar, podem parlar del tema del pis, tot això... I bueno, mira, va baixar i aquí el tenim, que l'any que ve marxa cap a Girona.
Doncs escolteu, que de veritat, de tot cor, us desitjo el millor en l'any vinent i en el vostre futur. I ho he dit al principi, ho he dit de veritat, eh? Recordeu aquests noms. Jo crec que els acabarem escoltant als camps, a través de les ràdios, i han estat a Lleida i els heu pogut conèixer avui aquí una miqueta de més. El Jonathan Dubasin. Jonathan, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
A tu, merci.
I l'Adrià Espinar, també, que ha estat amb nosaltres. Enhorabona, gràcies.
Moltes gràcies, Ricard.
A punt d'arribar a la una, com sempre, buscarem aquestes rutes turístiques de les Terres de Lleida amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els seguidors.
I ahir vam acabar el Pallars Jussà, doncs per l'ordre alfabètic anem cap a l'altre Pallars.
El Pallars Sobirà.
El Sobirà.
Molt bé. I encara que siguem a finals de setmana,
l'encetem.
Nosaltres continuem fent 3 i 3, doncs avui ens acomiadem de la setmana i comencem el Pallars Sobirà. I anirem a Santa Maria d'Àneu, que havia sigut temps endarrere, també un centre a la seva esplanada pel concert aquell de la vaca, del rock, no sé què.
El Doctor Music.
El Music Festival, no?
Sí, senyor.
Exacte. Pues allí hi ha el santuari de Santa Maria d'Àneu. Dintre del terme parroquial d'Escalarre s'hi troba el santuari on es venera la patrona d'aquestes contrades. És la patrona de totes les valls d'Àneu. És Santa Maria d'Àneu. El santuari, que es troba enmig de la plana i voltat d'edificis agrícoles moderns, és un edifici del segle XI, molt refet al segle XVI, del qual ens n'ha pervingut unes pintures romàniques especialment importants que decoraven el presbiteri d'aquest temple. Avui són al Museu d'Art de Catalunya i es tracta d'uns murals riquíssims en policromia. El tema central era el de l'Epifania i l'adoració dels reis. La primera vegada que s'esmenta l'església de Santa Maria d'Àneu és a l'acte de consagració de la catedral d'Urgell, l'any 839. Primerament s'anomenava Santa Deodata, nom indubtable de sabor visigòtic, cosa que ens indica que un temple visigot era preexistent a la invasió musulmana. L'església romànica primitiva, amb estructura basilical de tres naus, amb absis central, que avui encara es conserva, té dues absidioles laterals i voltes d'aresta, i va ser construïda a la primera meitat del segle XI. Adornaven l'absis, pintures i murals romànics del cercle del mestre de Pedret, de finals del segle XI. Aquestes constitueixen un dels conjunts més importants de pintura romànica catalana per la seva qualitat plàstica i la seva originalitat iconogràfica. Presenten la figura de la Verge mostrant l'infant als reis, que es troben situats asimètricament als dos costats de la conca absidial. Aquest temple passà a ser canònica de l'ordre dels eremites de Sant Agustí a partir del 1216. La vida canònica, però, va minvar de mica en mica, de manera que les visites a làmina del bisbe d'Urgell dels anys 1717 i 1723 ens notifiquen que al convent de Santa Maria només hi havia el prior, el sotsprior i un germà llec. En extingir-se la vida canònica, l'església va passar a ser patrimoni del deganat d'Àneu, que en va fer el centre espiritual de totes les valls. Per això, tots els pobles de la contrada i acudien en peregrinació un o dos cops a l'any a venerar la seva patrona. El dia 13 de maig de l'any 1943 és organitzada una reproducció idèntica de la imatge de Santa Maria, una talla policromada del segle XIII que va ser cremada durant la Guerra Civil. El dia 1 de maig s'hi fa un gran aplec. Encara avui hi val la pena visitar-lo. L'església de l'antiga canònica de Santa Maria d'Àneu és situada al marge esquerre del curs del riu Noguera Pallaresa. Per arribar-hi cal prendre el caminet d'Esterri d'Àneu a Escalarre i a un quilòmetre agafar un estret camí que per mig dels prats porta fins al santuari. I la clau cal demanar-la a la rectoria d'Esterri d'Àneu. Ja que parlem de l'ordre dels eremites de Sant Agustí, la dita d'avui ens diu: em faré de l'ordre de Sant Agustí, perquè dormen dos en un coixí.
Ah.
O sigui que agafa-ho com vulguis.
Sí. Joan, bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Todo preparado en Valencia para la llegada de los 629 inmigrantes del Aquarius. La llegada del barco y de las dos naves de la Marina italiana está prevista para este domingo. Precisamente, Médicos Sin Fronteras ha confirmado hoy que dos jóvenes desaparecieron cuando la ONG fue a rescatar al barco el pasado sábado. Y el Papa Francisco ha vuelto hoy a tener palabras para los migrantes. En un encuentro privado con una federación de trabajadores de Italia, ha recordado que no se puede dejar a merced de las olas a quien huye de su tierra por el hambre. Vaticano, Eva Fernández.
El Papa está atento de lo que ocurre en el barco Aquarius, tal como confirman desde su entorno más cercano. De ahí estas palabras en clara alusión a la nueva crisis que se está viviendo en Italia tras la decisión del gobierno de cerrar los puertos. Mientras, desde el Aquarius nos llegan sus últimas coordenadas.
Al momento estamos en proximidad de la Cerdeña.
Estamos cerca de Cerdeña. Tenemos olas de metro y medio y viento de 15 nudos. La llegada a Valencia está prevista para el domingo por la mañana.
A Valencia es previsto para domenica mattina.
Frente a las costas de Italia, en estos momentos un buque de Estados Unidos espera noticias para saber qué hace con 41 personas rescatadas de un naufragio el pasado martes.
Y te cuento que un juzgado del puerto de Santa Cruz en Canarias descarta abrir diligencias contra una mujer que perdió de forma natural a su bebé a las 16 semanas de gestación y que fue encontrada en plena calle con su cadáver. El juez de guardia confirma que en el atestado policial figura la llamada que hizo esta mujer al 112 en la que un técnico le indicó que se deshiciera del cuerpo. Santiago Morollón.
La mujer siguió en todo momento las indicaciones que le realizaron cuando llamó al servicio de emergencias 112 y un técnico le dijo que si ella no había sufrido hemorragia, que aconsejara el ingreso o tiraba el feto del niño a la basura o lo envolvía en una manta para meterlo a la nevera y al día siguiente llevarlo al hospital. Así consta en la grabación que está en manos de la policía entregada al juzgado de guardia que investiga el caso. Se trata de una mujer que fue localizada el pasado martes en plena vía pública en el puerto de la Cruz con un feto en su regazo. Ante esta situación, el juzgado no va a practicar ninguna diligencia contra ella.
Y hay más noticias en este viernes 15 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La policía desarticula una organización dedicada a la estafa denominada como Cartas Nigerianas. La cantidad defraudada roza los 6 millones de euros. Hay 10 detenidos en Madrid, Murcia y Málaga. Se han identificado cerca de 40 víctimas. Seguimos pendientes de Tui en Pontevedra, 20 días después de la explosión de un almacén pirotécnico. La situación sigue siendo desoladora. El alcalde de Tui ha enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que visite la zona. El siniestro dejó dos muertos, una treintena de heridos y decenas de casas muy afectadas, algunas completamente derruidas. Y se acerca San Fermín, la Policía Nacional comienza a actuar en las semanas previas a las fiestas más internacionales. En las últimas horas ha detenido a 9 personas que estaban introduciendo droga en Pamplona de cara a los Sanfermines. Han sido intervenidos 32 kilos de coca y 65 de speed.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, España-Portugal a las 8 de la tarde. José Luis Corrochano.
Es la cita del día, es el debut de España en el Mundial de Rusia. Vamos a conocer noticias de la selección española que entrena Fernando Hierro. Informa desde Sochi, Elena Condis.
Los jugadores están ahora en el hotel, hace mucho calor, 30 grados aquí en Sochi. Todo apunta que el 11 del debut de España y de Hierro será con De Gea. Nacho, Piqué, Ramos, Alba, Busquets, Coque, Iniesta, Silva, Diego Costa e Isco. El rival, Portugal, solo tiene una duda: ¿quién acompañará a Cristiano, si Guedes o Andrés Silva en ataque? Se esperan unos 2.500 aficionados españoles y 1.500 portugueses esta noche en el estadio de Fitch, que no se va a llenar, con capacidad para 48.000 espectadores.
El otro partido de nuestro grupo es el Marruecos-Irán. Se juega a las 5 de la tarde. A esa hora comienza el tiempo de juego para contar los dos partidos. Y a las 2 de la tarde se completa la jornada del grupo A. Es el grupo del cruce de España. Se juega un Uruguay-Egipto, con noticia de última hora. Ekaterimburgo, Manolo Oliveros.
Muy buenas tardes, Corro. No juega Salah. A pesar de que Héctor Cooper había dicho en la rueda de prensa de ayer que iba a jugar Salah, finalmente no juega. Es la gran novedad para este partido, que comienza a las 2 de la tarde, hora peninsular española, y donde no hay novedades en Uruguay. Estará Cavani, estará Luis Suárez, estarán los mejores. Egipto-Uruguay a partir de las 2 en el Ekaterimburgo Arena.
El desenlace de este partido se escucha a partir de las 3 de la tarde en el especial mundial que emite la cadena COPE con Rubén Martín y con Maldini. Recuerden, ayer en este grupo, en el de Uruguay-Egipto, Rusia 5, Arabia Saudí 0.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Hoy es el día que tanto tiempo llevamos esperando. Hoy debuta España en el Mundial de Rusia. Jugamos contra nuestros vecinos, contra la Portugal de Cristiano. Y será el primer paso para levantar nuestra segunda Copa del Mundo el próximo 15 de julio en Moscú. Con nuevo entrenador, con nuevas ilusiones, y esperamos que con una apuesta por el buen fútbol que venimos haciendo en los últimos años. Todos enganchados a la radio, que a las 8 juega España.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
I ben informats que estem des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez?
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Portes amb ganes del cap de divendres. Setmana, eh? Sí, senyor, m'encanten els divendres.
A més, meteorològicament ens han donat bones notícies.
Sí, era hora, també ja tocava, eh?
També volíem, eh? Ja tot, tot s'ajunta, eh?
Sí, home, ja està bé.
Doncs mira, jo et faré una proposta.
Vinga.
No, ho dic perquè ja vaig directe.
Sí, perquè és que a més avui la Laura ens ha dit que ve la molt carregada, sí, sí. O sigui que fem via.
Et faig una proposta, curiosament parlem de que fa bon temps i tal, però jo et faig una proposta d'anar a escoltar música però dins d'un local.
Sí.
No passa bueno, res.
Depèn del local.
Quan s'acabi surts i ja està, eh? Però demà dissabte, a 11:15 de la nit, a Lleida tenim al Cafè del Teatre Dani Flaco.
Hombre!
Te'n recordes de Dani Flaco?
I tant que me'n recordo.
Fa temps
que
no...
molt temps que no en sentia sí. parlar. Doncs
pues ve a presentar el seu darrer treball, es diu Verbenes i Fiestas Menores. Ell és originari del barri de Bellvitge, de l'Hospitalet de Llobregat, i doncs va acabar fa poc el seu treball de 10 anys a la SEAT per dedicar-se a la música i publicar discos com a Salida d'Emergència, Fuerzas de Flaqueza, Charango, Secretos de Sumario, Cada vez más flaco o Versos de Madera. O sigui que porta un bagatge musical important. Estarà a Lleida demà a 11:15. Dani Flaco, que presenta el Verbenes i Fiestas Menores.
Molt bé. Va. Doncs mira, jo també vaig ràpida, però te'n faig dos al preu d'una. La primera, durant tot el cap de setmana, des d'aquesta tarda ja fins diumenge, teniu Fira del Vi de la DO Tarragona, a Tarragona Ciutat, a la Rambla Nova. És un gust, i sobretot com que farà bon temps, doncs passejar per la Rambla Nova, amb aquell mar mediterrani al fons, ara que estem en prèvia dels Jocs Mediterrani, ara que a Tarragona Vaya. També. Doncs escolta, bona oportunitat. I la segona, us porta fins a Salou, al tenis Salou, concretament. Demà dissabte, a partir de les 9 del matí, fan una jornada solidària i tot el que recaptin amb diferents activitats esportives al llarg del dia anirà a l'ONG Proactiva Open Arms. O sigui que és una molt bona oportunitat per fer esport, per veure Salou, per estar al tenis Salou i per col·laborar amb aquesta ONG.
I a més, entenc que tots estem molt saturats de tot el solidari, però de veritat, que n'hi hagi molts no vol dir que no sigui necessari.
No, tots ho són.
Hem de llegir-ho per a què són i col·laborar el que ens vingui més de gust, eh? Però les coses solidàries, anem a pensar bé, eh? Sempre són necessàries, eh? No perquè n'hi hagi
per desgràcia, moltes. Ho són, sí, sí.
I tant. Bueno, bones propostes.
Sí, senyor. Una pausa?
Sí, fem una pausa, va.
Agafa aire, va.
Este verano súbete a la ola del Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Ahora todo lo que necesitas para tus vacaciones con hasta el 40% de descuento en una gran selección de artículos de las mejores marcas. Carol, Hackett, Dockers y muchas más. Hasta el 28 de junio. Te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos del Corte Inglés.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularla online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la declaración de la renta y con ella, la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hasta el 28 de junio, llévate una cámara reflex Nikon D3400 con objetivo 18-55 por solo 449 euros.
Y con financiación fácil hasta en 12 meses.
Además, Nikon te devuelve 50 euros. Consulta condiciones en nuestros centros.
Disfruta del verano con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Sí, 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 Mònica, és la música,
eh? Sí, ja l'estava esperant.
Home, jo, darrerament, que ara he començat a intentar tornar a anar al cine, no ho he aconseguit encara, però sí que vaig intentant-ho, ara estic més atent que mai, eh?
Home, és que s'ha d'estar molt atent a les recomanacions de la nostra experta en el tema.
Laura González.
Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anava a dir que estic frisosa per saber què li va semblar Jurassic World.
Ah, sí, que vas anar al cine.
Sí, sí,
has
sí.
Has anat, sí.
He anat al cine i vaig anar a veure Jurassic World, El Reino Caído, que és la última entrega de la saga, que segueix amb la de Jurassic World, que va sortir fa 3 anys, em penso, amb els mateixos personatges i tal. Bueno, representa que la isla Nublar, hi ha un volcà, que acabarà amb les espècies de dinosaures que hi ha allí i llavors pues, decideixen salvar-ne unes quantes, vale? En principi són 10, però bueno, bueno, en principi han d'anar a un santuari de dinosaures, però aquí comença la pel·lícula, ja no us puc dir més perquè llavors ja us la desgarro, no? Però no és plan. Jo he de dir de la pel·lícula que abuse massa dels clichés, que el guió no està ben muntat, la veritat, perquè si tens un bon guió t'és fàcil seguir la història i entres, no?, en la pel·lícula, però tirant tant de clichés pues, es fa estar còmica, no? I com a que surts, com a espectador, surts una mica de la pel·lícula. Té un parell de coses originals i, a més, doncs, pot obrir la saga a noves trames.
Això et anava a dir, que s'acaba aquí o queda preparada per seguir?
Queda preparada per seguir. De fet, ja saben que faran una tercera.
Ah, ja saben.
Sí, sí, la dirigirà el mateix que va fer la primera, el Colin Trevorrow.
La quarta serà.
No, és una tercera.
O sigui, aquesta és la segona del
World.
O sigui, n'hi ha 5 de dinosaures.
És que és molt complicat, sí. Això és com amb Star Wars, eh? Vull dir que ja no saps quin és 8, 10, 25, menys 2, ja no saps.
Bueno, o sigui, que n'hi ha 5 de dinosaures i hi ha prevista la sisena, eh? La sisena,
sí,
però
correcte.
Que és la tercera de la segona família, per entendre.
Sí, exactament.
Bueno.
Per tant, Laura, quin plat seria?
Ah, sí, plat.
Mira, és, per una banda podria ser un xuletón, si tenim en compte tota la saga. Però, tenint en compte només aquesta pel·lícula, per mi seria, sabeu aquelles xutxeries que són com un tronquet en blanc per dintre i pica-pica per sobre?
Ah, sí.
Pues aquesta xutxeria seria. Que és combinable també amb un pastís de xutxes i tal, però vull dir, és així, una mica entre l'àcid, el dolç, no sé quina sensació tinc.
O sigui, vistós, però et quedes amb gana.
Sí.
Mm. Ahí.
Sí, molt ben vist.
Que bo això dels plats, eh? Doncs apa, anem cap a la cartellera d'avui, les estrenes d'avui.
Sí, també seran variopintes.
Ah.
Sí. La primera estrena que us presento és Qué guapa soy, que és una pel·lícula estadounidense que està protagonitzada per la incombustible Amy Schumer, una noia que és humorista, així Rosetta, no sé si us sona la seva cara, i fa del paper d'una noia normal que cada dia s'enfronta les seves inseguretats. Està en toc de comèdia perquè ella és humorista, no? I bueno, un dia es desperta creient que de repent és la dona més bonica i capacitada del planeta, no? I amb aquesta nova confiança, doncs en ella mateixa, es sent amb forces doncs, per viure la seva vida sense complexos ni limitacions. Però què passarà quan se n'adoni que la seva aparença en realitat no ha canviat? I què pensarà la gent que l'envolta? I els espectadors? Mm. Pinte bé, no pinte mal la pel·lícula. A veure si vols riure un ratet, així... Mm, no està bé.
Sí, així lleugereta.
Sí, Amy Schumer, és el seu estil. Després tindrem també 10x10. És una pel·lícula britànica i és un thriller sobre un segrest, no? El Lewis, que és un home que és aparentment normal, en realitat està amagant una secreta obsessió venjativa contra la Kathy, Llavors, bueno, així decideix segrestar-la a plena llum del dia i tal, i la porta a casa seva on la tanquen una cel·la insonoritzada de 10x10 metres, per això el títol de la pel·lícula. D'aquesta forma, doncs, vol descobrir l'explicació d'una fosca experiència que assetja el passat d'en Bella, no?, de la segrestada. I, bueno, sembla una pel·lícula interessant, però jo crec que l'estiu no dona molt per a films així claustrofòbics, no? És com sal a la calle, no? Mira la luz, no sé. Que, de fet, quan vaig anar a veure Jurassic World, vaig sortir ayer de dia i me va fascinar, saps? Feia molt temps que no anava al cine i sortia ayer de dia.
Quina sensació, no?
Sí, 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 sí. Tindrem també Los 50 son los nuevos 30, que és una pel·lícula francesa, no? És una comèdia romàntica, però té poca gràcia, la veritat, com per ser comèdia.
Pam!
O sigui, és més romàntica que comèdia.
Sí, a veure, la crítica tampoc l'ha deixat molt bé. Vaja. I, bueno, he vist el tràiler i la veritat és que una mica... mira, t'explico. Quan el seu marit la deixa per una dona més jove i alhora per la seva feina, la Marie Francine es veu obligada a tornar a casa dels seus pares amb 50 anys. Llavors, bueno, els seus pares tenen amb ella un tracte una mica infantilitzat, que suposo que per aquí el tema de la comèdia, el que passa és que, clar, infantilitzar una persona de 50 anys, pues, per mi no té gràcia, la veritat, no sé. Doncs bé, llavors la posen a treballar a la botiga de cigarrets que tenen els seus pares, cigarrets electrònics, i bé, tot canvia quan coneix el Miguel, que està passant per una situació similar a la d'en Bella, però que no s'atreveix a dir-li. La veritat, me sembla una comèdia poc subtil, però bueno, seran coses de l'edat, clar, jo no tinc els 50 com per entendre aquestes situacions, la veritat.
Era que està sortint aquí.
Aquí surt Banda sonora de Leyendas de Pasión.
Ah. Mare de Déu, de quin any era aquesta pel·lícula?
Del 91, potser?
Oh!
No sé, dels 90, segur.
Ara ho busco.
Entre el 91 i el 95, no te sabria dir. Doncs bé...
95.
Us... 95, veus? Algo me sonava a mi. Us presento també una pel·lícula uruguaya que es diu No dormiràs. Té molt pressupost aquesta pel·lícula i està protagonitzada per la Belén Rueda. Us ho explico per ficar-vos en situació. És una mica de terror, vale? És un hospital psiquiàtric abandonat on un grup de teatre vanguardista doncs, experimenta amb l'insomni per a la preparació del muntatge d'una obra creada 20 anys enrere per un grup de pacients del psiquiàtric amb els que ja van passar coses rares. Però bueno, venga. Per descobrir el que va passar, doncs volen reproduir la situació. Saps? Amb el pas dels dies, doncs, sense dormir, adquireixen nous estats perceptius, no? I s'enfronten a energies i històries amagades en aquest peculiar indret, un psiquiàtric abandonat, ja veus tu quin mal rotllo, no? Llavors la Bianca, que és una jove promesa de teatre, s'incorpora al repartiment d'actors per competir pel paper principal i haurà de sobreviure no només a la intensitat del treball sense dormir i als seus companys, sinó també a una presència, una força desconeguda que la impulsa, com a la resta, al tràgic desenllaç de la posada en escena original, no? La que va passar fa 20 anys, és a dir, bueno...
Vale, aquesta ja no és per mi. Eh?
Terrorcillo, però jo crec que és bastant soft.
Veig certa fixació de Belén Rueda per a aquest tipus de pel·lícules.
Jo l'hagués deixat fent els anuncis de Puleva. Saps? En bucle, saltant del barco tot el rato.
No t'agrada com a...
No, la veritat intèrpret. És que no. Bueno, a veure, hi ha coses i coses. Però bueno, no tot m'agrada d'en Bella, no, la veritat. I menys fent aquest registre. Jo crec que s'hauria de dedicar pues, a fer comèdies negres com La noche que mi madre mató a mi padre, que és una pel·lícula que de molt baix pressupost i molt poca taquilla, és de sèrie quasi Z, però la vaig trobar resultant. Aquella.
O sigui, aquella pel·li que vam anunciar fa unes setmanes d'uns amics que reuneixen i deixen els mòbils sobre la taula. I,
sí, perfecte, desconocidos.
Allí també surt, no? La...
Sí, sí.
No l'he vist, aquella sí que tinc ganes de veure-la.
Però bueno. Allí té un punt còmic que jo crec que sí que sí, és lo que... li va molt bé,
sí,
no?
Sí, la comèdia negra li pega.
Però sí que aquella pel·lícula no estava catalogada com a comèdia, és una dramèdia, això que dieu ara.
Bueno, és Àlex de la Iglesia.
Sí.
Hi ha una mica de tot, no?
De fet, és un remake d'una pel·lícula italiana. Aquesta, de Perfectos Desconocidos. I bueno, així aprofito per fotre-li canya a Àlex de la Iglesia a veure si fa algo original ja. Perquè, mare meva, porto
Àlex,
uns anys...
Ho ha dit la Laura, eh?
Home, porto uns anys ja tirant de subvencions aquí, estirant el xicle. Bueno. No pot ser això.
Ui, com està avui la Laura.
Sí, sí.
Oi?
En peu de guerra, seguim. Sí, sí, sí. Amb pel·lícules alemanes que estrenen tres aquest cap de setmana a Alemanya, doncs bé, tindrem El repostero de Berlín, que és un drama romàntic germànic, com bé deia. La crítica l'ha deixat molt bé i sembla molt interessant. Us explico. A Berlín hi ha un noi que és enginyer constructor que ve d'Israel i bueno, treballa periòdicament amb un gran projecte allí a Berlín i va amb una pastisseria, així de forma regular, cada cop que va a Berlín va amb una pastisseria que treballa un noi que es diu Thomas, no? I bueno, i li fascinen els pastissos d'aquest noi. Llavors tenen una aventura romàntica que gairebé ni comença, no? Quan el Thomas descobreix que l'enginyer ha mort en un accident de cotxe a Jerusalem, que és d'on venia ell, no? El pastisser agafa i se'n va a Israel, on ha tingut lloc l'accident, sense saber ben bé el que espera trobar, no? I allí troba una cafeteria que la propietària és la dona de l'enginyer mort, i ella es diu Anat, no? L'Anat, doncs, no triga gens en oferir-li feina al pastisser berlinès i, bueno, aquest es dedica a netejar plats i una mica pues, fregar el terra i tot això, perquè no vol revelar el seu talent pastelero, no? Però un dia el fill de l'Anat, de la noia aquesta, de la dona viuda de l'enginyer mort...
No, m'estic fent un croquis jo aquí, eh?
Sí, és complicadet, sí.
Té un fill, no? I ell li fa unes pastetes com d'aniversari. Llavors, ella diu, això és una mica com xocolat, no? És que bueno, no? I li agrada molt el pastís i bueno, vol promocionar el talent del Thomas. Però hi ha un senyor que es diu Moti, que és el germà de l'enginyer mort, saps? Tot rodea sí, al voltant sí. D'aquesta figura, no? Que és el cunyau de l'Anat, no? Que és la protagonista. Pues diu que no li sembla bé, primer, perquè és alemany aquest noi, o sigui, que ja veus tu també.
Ah, bueno, clar.
Claro. Viuen en la comunitat jueva i tal, i bueno, i argumenta que la cafeteria ha de cuinar en base a la llei judaica. No pot fer pastissos d'aquesta forma perquè amb aquest forn pues, no té el certificat kosher i, per tant, perdrà clients jueus. Jo crec que pot ser molt interessant, a part de que està tractada de forma molt sensible, té un punt de vista culinari que també trobo que està molt bé dintre les pel·lícules, saber expressar amb audiovisuals una cosa que no que és la proves al paladar. I crec que està bé en el tema del contrast entre les cultures, no? L'alemana i la jueva. Una mica està bé. I ara he ficat música.
Bueno, aquesta és la de la lista.
Claro.
De Schindler.
Sí, sí, sí. La lista de Schindler.
Vinga,
una altra pel·li alemana, que es diu En Tránsito, no? És un drama situat a la Segona Guerra Mundial. Un home se'n va a França després de la invasió nazi, adoptant la identitat d'un escriptor mort del qual té els papers. Llavors es veu atrapat a Marsella i allí coneix a una jove que busca desesperadament un home al qual ella estima, no? I, bueno, històries així de búsqueda durant la guerra, no? Que no saben mai on està ningú i, bueno, era complicat. Tindrem també una altra de les apostes interessants de la setmana, que és Western, també alemana. És un drama sobre la immigració per temes laborals a Europa, la veritat, i jo trobo que és real, no? I a part, ara us explicaré i veureu també el contrast, no? És un grup d'obrers alemanys que assenta el seu campament en un poblet de Bulgària per a construir una central hidràulica. A la població, a la gent del poble, doncs li molesta que descaradament s'hagi implantat allí per construir una cosa que no volen ells, els del poble, i que els hi fa malbé el paisatge, a més, no? A part, han de suportar doncs, que aquests estrangers vinguin a les seves terres i es beguin tot el que cobren mentre xiulen a les noies que passen per la construcció. Bueno, el conflicte social, com veieu, està servit, no? Però, en aquest cas, els que són així més xunguets, com per dir-ho d'alguna manera, són els alemanys, no? Que sembla que els tinguem allí com, bueno, els campions de l'últim mundial, venga, i aquí, i els pioners en tecnologia i en construcció i tot, però clar, aquí a la pel·lícula western doncs, se veu una mica el contrast diferent, quan ells han de sortir de casa seva, o sigui del seu país, per anar a treballar
clar,
fora.
Clar,
és que sempre veiem l'altra banda,
el vente
no?
Per Alemanya, sí. Pepe.
Sí. Correcte, i està molt bé que des d'Alemanya ja es promogui això, no? Aquest tipus de pel·lícules. Tindrem també La estació violenta, que està basada en una novel·la de Manuel Javois i és un film rodat íntegrament en gallec i que parla sobre el drama de la malaltia en persones joves, menys de 50. És una història autobiogràfica i, bueno, us explico. Al Manuel li agradaria ser escriptor, però en lloc d'això doncs, viu lligat a la seva rutina i és incapaç d'enfrontar-se a les seves emocions. Llavors, té un inesperat retrobament amb els seus millors amics de l'adolescència que faran que tota la seva creativitat es dispari i també les seves ganes de viure. Bueno, és una pel·lícula que sembla interessant, si més no.
Venga.
Seguim. Amb un registre totalment diferent.
Sí, sí.
¿Vale?
Canvi total.
Tokyo Ghoul és una pel·lícula japonesa basada en un manga que porta el mateix nom i seguint també amb la sèrie d'animació que també és anomenada Tokyo Ghoul, no? Bueno, aquesta és una pel·lícula de persones, tot i que ve d'una pel·lícula d'animació, i és la història del Ken Kaneki, que és un estudiant universitari que és atacat per un ghoul. Els ghouls són estranys éssers sobrenaturals que viuen menjant carn humana i s'amaguen en secret entre els humans, no? També, com si diguéssim com un vampir, no? Però amb tentacles i extremitats vàries que també els surten quan es transformen. Llavors el Ken Kaneki aconsegueix sobreviure a l'atac d'un d'aquests ghouls mitjançant un transplantament que el convertirà en meitat ghoul, meitat humà. I així doncs haurà d'adaptar-se a la seva nova vida amagant la seva identitat pels carrers de Tòquio.
Mare de Déu.
Bueno, ja d'haver per a tothom.
Sí, sí.
Home, aquesta és sí, complicadeta, sí.
Però m'has dit que no és animació, eh? Que
no, és persones, i té bons efectes, almenys.
Vinga, aquest falte...
Bé, me falta una pel·lícula d'animació
i
un documental. Mira, la pel·lícula d'animació és Colmillo Blanco. Coneixeu la història?
Però és que t'anava a dir Colmillo Blanco,
però
és un
antiga,
remake,
no?
Això?
És...
Sí, bueno, és basada en la novel·la del Jack London i és una pel·lícula d'animació per nens. Va sobre que el Colmillo Blanco doncs, és l'orgullós gos llop que tots coneixem i que bueno, després de créixer en espais nevats i hostils del nord doncs, és recollit per una tribu índia i posteriorment acaba a les mans d'un home cruel. Llavors el salve un altre noi i el Colmillo Blanco doncs, aprendrà a dominar els seus instints salvatges i a fer-se amic dels humans.
Bueno, aquesta és la típica, sí, que,
sí, no?
Que acaba bé, que pel mig et fa caure
bueno,
la llagrimeta.
Bueno, acaba bé, ja veurem.
Bueno, he de dir que ja de fet no comença bé, perquè l'animació francesa té un cert renom, i veia el tràiler i semblava allò un videojoc, saps, dels primers de l'any 2000.
Vaja.
Era com a veure. Però bueno.
Sempre et poden dir quan han volgut fer expressament estil vintage.
Ah,
claro.
I ja està,
clar,
ja ho tens
buscat,
solucionat.
Dona, és buscat.
Bueno.
Docu.
Un poco pobre. Documentals, Les meravilles del mar. És un documental britànic i està narrat per Arnold Schwarzenegger, que a mi ja ho sabeu que m'encanta.
Les meravilles del mar, el Schwarzenegger?
Sí, a sobre l'ha produït, què et penses? Aquí Schwarzenegger és un personatge en tota regla. Doncs bé, està protagonitzada pels fills de la família Cousteau, recordeu, de Jacques Cousteau? Doncs
sí,
bé,
i tant.
Doncs és un recull d'imatges singulars sobre la vida a l'oceà, no només dels animalets i de les espècies que hi ha sota l'aigua, sinó també d'aquesta família, no?
Sí, els peixos, els plàstics, tot
sí,
això.
Sí, correcte, és que es fa, concretament es fa ressò de la quantitat de persones que al planeta subsisteixen gràcies al mar i llavors el documental se converteix en un reclam immediat per a la conservació dels ecosistemes marins.
Ahir vaig veure una imatge, un vídeo cura d'una illa bastant gran de plàstic. I ja vivien a sobre pingüins.
Sí, sí.
O sigui, la illa de plàstic va movent-se, va flotant, i hi ha pingüins vivint a sobre.
Sí, no som conscients del mal que estem fent,
Vull dir que n'hi ha molt de plàstic allí perquè ells no ho notin, vull dir, no és allò que estan damunt i cauen a l'aigua, no, van caminant per sobre, vull dir que n'hi ha un munt de plàstics allí.
És que tot ve amb plàstic, avui en dia vas a comprar magdalenes i venen embolicades de forma individual dintre d'una bossa de plàstic.
Perquè les has d'anar a comprar al forn de confiança que les fan artesanalment i no te les venen amb plàstic.
Jo no les compro que estic a dieta, operació en bikini.
Al juny, bueno, jo també, encara no he començat, o sigui que encara vaig pitjor.
Escolteu, dues coses ràpides, és que avui m'he assabentat de dues coses relacionades amb el cine. Tim Burton està dirigint una pel·lícula sobre Dumbo.
Mira, fa anys ja que ho diuen.
El... Doncs ara ja hi ha el tràiler.
Quina versió sortirà d'aquí?
No ho sé, és quan Dumbo arriba al circ i es veu que plorarem
sí.
Però que no us podeu fer una idea.
Sí, sí.
I l'altre és que hi haurà un remake del Resplandor.
Bueno.
Remake?
Remake, sí.
No continuació,
sí.
No.
Bueno, sí, perdó, continuació, perquè és la història del fill que encara està traumatitzat.
Ai, pobre.
Per
pobre
tot
Dani.
Lo de l'hotel, exacte. És Ewan McGregor.
Ostres, m'encanta Ewan McGregor.
Ja ho sabia,
genial.
Jo per això t'ho volia dir.
Ja.
Doncs molt bé.
Adjudicada.
Jo us he de tornar a repetir que vegueu Ready Player One, que també fa alguna al·lusió al Resplandor, i així podeu fer una mica de refresh de la pel·lícula basada en la novel·la de Stephen King, la pel·lícula de Stanley Kubrick, i no cal que la vegueu sencera, que és superllarga.
La pel·li està bé, i per la edat que la van fer, pels anys, també... Com sempre, la meva crítica és que li sobra una hora de metratge,
correcte,
tranquil·lament.
Correcte.
Perquè és molt lenta, però bueno.
Sí. Bueno, lenta no, és llarga.
És lenta i llarga. Jo perquè la vaig veure pel Nicholson, però...
Però bueno. Atenció que la Laura acaba de recomanar una pel·lícula que vam parlar fa que un mes, de Ready Player One, o més.
Sí, sí, és que és una pel·lícula
de culte.
Aquella
ja va dir que seria de culte.
És una pel·lícula fanboy.
O sigui que la cartellera no ha tret res prou original encara per guanyar,
No, però jo potser alguna d'aquestes pel·lícules alemanes, o El repostero de Berlín o la de Western, no la descarto, per aquest cap de setmana. setmana. Sí, sí, sí.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Doncs apa, Mònica. Tria, sí. Tria, remena, busca i...
Cartellera, o i també sortiu al carrer, que també. Sembla que farà bo per fi aquest cap de setmana. Doncs anem a celebrar-ho, no?
I tant que sí. Bon cap de setmana, Mònica.
Igualment, Ricard.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973 28 95 20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En la noche sábado, programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danko, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, cine sin cortes en 13.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas inglés.
Tienes el papel higiénico Scottex en distintas variedades y formatos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Si te llevas dos, la segunda te sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El moment en el que obrim la nostra tertúlia de cultura, d'espectacles, de música, l'espai groc, que sempre l'ingredient fonamental són els nostres convidats. Com sempre, avui està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Antònia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I avui també està amb nosaltres el director del Festival Internacional de Bandes de Lleida, l'Amadeu Urrea. Amadeu, què tal? Bon dia.
Bon dia, tingueu.
Ara vaig a reproduir el mateix que ha dit l'Antònia Capdevila quan ha arribat a l'estudi. Ja ha passat un any, Amadeu?
Sí, bueno, ha passat un any i la veritat és que no és fàcil perquè això del festival com el tour, que diuen quan acaben el tour el dia següent ja estan preparant el de la edició següent, doncs pues així anem nosaltres perquè pugui ser un èxit.
Ja ha passat un any, eh? Escolta, abans d'això, com toquem un tema important que llenço sobre de la taula, ha començat ja el Mundial de Futbol de Rússia, que és una cosa que suposo que inquieta bastant. Qui guanyarà, qui marcarà, no?
No, no precisament.
Que no és l'esport nacional, això.
No.
Sabeu que va començar ahir, el Mundial, això sí, no?
Ahir sí, va... sí que bueno, estem...
A veure, Amadeu, fem-me quedar bé.
Sí,
que...
no, ja el faig quedar bé.
La part masculina
jo,
de la...
Jo penso que el que tenim així, que podem retraure més, no, és que hagin agafat i que hagi passat el que ha passat amb el seleccionador, no?
Sí, sí.
Que a 24 hores...
No, això anava a preguntar.
De començar que el destitueixin, no?
Ahir va començar el Mundial. El partit era Rússia-Aràbia Saudita, va guanyar Rússia 5-0. Cheryshev va fer dos gols. Ja ve que us sona a xinès, però... la moguda amb la selecció sí que n'heu sentit a parlar.
Sí, sí, més o menys.
Del seleccionador. Sí. L'Antoni se'n riu, però no diu que sí.
Sí, sí que ho he sentit. Ah, va.
En fi, no afecta això, no? Després de la programació normal d'auditoris, biblioteques i caixa fòrums... Que
home, és que ja podríem tancar portes hasta el setembre.
No, són tres setmanes.
Bueno, menjar. Per dir alguna cosa, no?
Bueno. Molt bé, bromes a part, ha començat el futbol, però evidentment és 100% compatible amb la resta de la vida cultural i d'espectacles de la ciutat, si no, malament aniríem, eh? Només ens faltaria això. Antònia Capdevila, Biblioteca Pública de Lleida. Escolta, que ahir vosaltres també s'acosta el final de curs i, per tant, hi ha coses que també van lligades al curs escolar, finals, també d'aquesta nova edició dels grups de lectura.
Sí, a més, la veritat és que va anar molt bé, ens va agradar moltíssim, va com a cloenda dels grups de lectura de la biblioteca, va programar un espectacle que es diu Lectoran, que era una reflexió al voltant de la lectura i era un monòleg. La veritat, es va agradar moltíssim perquè, bueno, feia un repàs de com ella s'havia introduït amb el tema de la lectura des de petita i com, de sobte, quan va aparèixer els mòbils i totes les noves tecnologies, ella, que era una gran lectora, es va adonar que cada vegada li costava més posar-se a llegir com abans, no? Llegir un llibre i, sobretot, llegir-lo sencer, perquè les noves tecnologies et porten aquesta cosa de llegir tan ràpid i de tot. Llavors, bueno, també va fer esmena a una sèrie d'estudis científics i tal, i en realitat el que ens recomanava a tots per a recuperar el nostre espai i per a no estar tan condicionats per tot el tema de les xarxes i aquesta immediatesa i aquesta desconcentració que porten, doncs és això, algo tan simple com unes hores al dia deixar el mòbil, no passa res, o sigui, es veu que pot seguir sobrevisquent,
sí, sí,
que no
que
tingui
sí,
exactament al costat i te'l miris, ell va funcionant, o sigui, sembla, diuen que que tecnològicament pot seguir funcionant i que no el tinguis a menys de 20 centímetres. I això a tu et permet oblidar-te de que existeix el mòbil i tornar a recuperar el tema de la concentració.
Però mira, bromes a part, jo fa ara 10 anys aquest estiu vaig fer una cosa que la gent quan li explico no s'ho acaba de creure. Jo quan va néixer el meu primer fill vaig ficar el mòbil en silenci perquè li costava molt de dormir. O sigui, la segona nit el vaig posar en silenci, té un botonet, mai més l'he tornat a tenir amb so. És més, ara quan escolto un mòbil sonar m'irrite, és un so que m'irrite, que et piti i que tal. Fa 10 anys que porto el mòbil en silenci total. I l'altre dia em deien, com has pogut sobreviure, no? Home, sobreviure, sí, he sobreviscut. Sí que és veritat que porto el rellotge aquest que va connectat, que també el porto en silenci, que et va vibrant i va rebent les notificacions, però que em refereixo que sí, que el tema del mòbil, algú se recorda la darrera vegada que es va deixar el mòbil a casa?
Sí, sí. Mm-hmm.
És que no ens el deixem mai, el mòbil,
no,
eh?
I si
no, gires, eh?
El que sí que va comentar és que no és tan innocuo com sembla, perquè d'estar... O sigui, d'alguna forma ell el que ens va explicar una mica, bueno, suposo que d'una forma exagerada també perquè tots, perquè a més estava davant d'un públic que tots érem lectors i per tant no ens havia de convèncer massa, vull dir que estàvem tots bastant predisposats, però sí que ens va remarcar molt el tema aquest de la distracció, o sigui que les noves tecnologies, amb les pantalles, amb tot el que sí que ens estan suposant un canvi, això és evident, la vida canvia i això no es pot aturar i a més té coses molt bones, però sí que ens està fent perdre concentració, capacitat de l'ara i aquí d'alguna forma. Home, i concentrar-te en un tema.
Mil i una interrupcions.
Això és el que ha passat a França, no? Fins que ja han tingut que agafar i legislar, fins i tot almenys
a l'educació. Ara diuen que prohibiran
les escoles,
els mòbils a les escoles.
I això sense treure-hi totes les grans virtuts que té, perquè és veritat que les noves tecnologies ens han portat moltíssimes avantatges, però ella ens va fer aquesta proposta, no? De dir, arriba l'estiu, jo us proposo que unes hores al dia deixeu el mòbil i mireu de recuperar aquesta lectura pausada, tranquil·la i concentrada.
Si al final el problema mai és del vehicle, sinó de l'ús que en fas.
Exacte.
Si al final la gent criminal... Oh, és que el mòbil té la culpa de tot. No, el mòbil no.
El mòbil és la pera, el mòbil, el que pot fer. El problema és com el fem anar, eh?
No, doncs la veritat és que va ser un espectacle... Bueno, estem molt contents perquè va ser molt redó i ens va anar molt bé pel que volíem fer de la cloenda dels grups de lectura.
Molt bé. Per cert, teniu dues exposicions en marxa, la d'artesania
i sostenibilitat, que la tindrem fins al 15 de juliol, i després tot aquest mes de juny, com ja fa uns anys, tenim una exposició dels alumnes de batxillerat del Col·legi Episcopal. Aquest any al voltant de la imatge, de la paraula a la imatge.
Ah, molt bé.
O sigui, han triat un text, que el text està penjat davall de cada quadre, i a partir d'aquell text ells han creat una obra.
I dilluns teniu un documental.
Tenim ja el darrer documental del mes, que es diu Petitet, de Carles Bosch. Aquest documental explica l'experiència d'un músic gitano barceloní, fill d'un dels palmeros del mític Peret, que va prometre a la seva mare abans de morir que portaria en un escenari d'un teatre de Barcelona
la
seva música. Per a poder fer aquesta promesa, doncs va contactar i va reunir una vintena de músics gitanos, que, tal com diu aquí, genials però poc disciplinats, i aconseguir el miracle que s'entenguessin amb una orquestra sinfònica. Llavors, veure el resultat que em va sortir d'aquesta fusió és espectacular, i veure tot el procés de creació.
Doncs dilluns, això en quina hora?
Dilluns a les 6 de la tarda a la sala de projeccions.
6 de la tarda, entrada gratuïta, lliure, climatitzada, per tant, dic climatitzada perquè sembla que arriba la calor també.
Sí.
Dilluns, aquest documental, jo crec que té bona pinta, pot estar bé.
Sí, sí, jo la veritat és que una vegada l'hagin fet i això, si està en préstec, l'agafaré.
Molt bé. I després anem a parlar també d'una cosa que també passa a la biblioteca. Ja sabeu que ho hem dit alguna vegada, si teniu llibres per casa podeu donar-los a la biblioteca, però ull, perquè no accepten qualsevol llibre. I no és que, i no és que sigui un problema donar llibres, és a dir, per exemple... enciclopèdies antigues, doncs en teniu un munt, no en podeu acceptar
no
una més perquè
no
el lloc és limitat.
Exacte.
Llibres d'aquests que es van donar doncs, de publicitat amb alguna campanya que n'hi ha 2.000 per Lleida, doncs home, amb 4 o 5, allò per dir, bueno, en tinc 4 o 5 per si a cas algú li passa alguna cosa, en teniu prou, per tant aquests tampoc. Però sí que ha passat una cosa aquests darrers dies, i és que, tal com vosaltres demanàveu, el que sí que us interessa són llibres...
De col·lecció local.
De col·lecció local.
Llibres de Lleida o sobre Lleida. I, bueno, hem tingut la gran sort que amb un altre col·laborador d'aquí de casa vostra, en Joan Bellmunt, ens va trucar i, bé, ens ha fet donació a la biblioteca, que gairebé hi ha entre 900 i 1.000 documents, tots de col·lecció local. Són o bé obres fetes per ell o les obres que ell va utilitzar, ha anat utilitzant durant tots aquests anys per a fer els seus estudis d'investigació. Hi ha llibres molt interessants, molts llibres de molts pobles de Lleida que nosaltres no els teníem, o sigui, alguns sí que els tenim i ens serviran per a poder oferir un
més
exemplar,
préstec,
el guardem sempre sense préstec, l'altre el podrem deixar en préstec, i els que no teníem ens serviran per completar la col·lecció. Té coses molt interessants i, si tot va bé, a partir del setembre ja els començarem a catalogar i a posar a disposició dels usuaris.
Doncs col·lecció local, que al cap i a la fi també la biblioteca ha de ser això, no? Fons de la documentació local, que n'hi ha molta, que són tirades molt curtes i que potser a cases n'existeixen, però clar, la biblioteca per tothom a vegades no hi són.
I per nosaltres és una secció, bueno, que la cuidem amb molt carinyo, que a més hi dediquem molts recursos personals i de diners, perquè realment com a biblioteca és una mica el que ens diferència de d'altres biblioteques, o que ens permet oferir uns materials que segurament no estaran
clar,
enlloc més.
O sigui, a veure, el llibre de les 50 sombres està a totes les biblioteques, però clar, aquests no.
Aquests no.
Aquests no. Molt bé, Antònia.
I bueno, només aquí des d'aquí agrair al Joan que hagi pensat en la biblioteca per a fer aquesta donació.
Molt bé, gràcies, Antònia. Anem cap al CaixaForum, Maribel Tost, perquè vosaltres també seguiu tenint en marxa l'exposició de Ramon Pichot, de fet, fins al proper 22 de juliol.
Així és. Que... Continuem amb l'exposició.
Falta un mes i cinc dies.
Sí, així és, i bé... El dia 22 de juliol és el dia que clausurem doncs, l'exposició, però fins llavors tenim la possibilitat doncs, de gaudir d'aquesta doncs, exposició doncs, a través doncs, de les visites guiades que oferim cada dissabte a 6:45 del vespre, i concretament doncs, aquest diumenge a les 12 oferim una visita guiada a l'exposició en castellà.
Molt bé. Ja vam explicar, que la gent no pensi malament, simplement que afortunadament en aquesta ciutat comencem a tenir flux de turisme de fora, I per tant, doncs, jo crec que és normal que s'ofereixi visites en castellà.
Sí, sí, és una oportunitat.
Si volem aspirar que el Turó de les Ovelles sigui patrimoni de la humanitat, bé, haurem de tenir visites, no només ja de fora de Catalunya, sinó de fora d'Espanya. Per tant, a poc a poc ja us veig fent visites guiades en anglès, en alemany, en francès, etc.
I les fem, i les fem. En quin sentit? De vegades, doncs, hi ha grups, ja sigui, doncs, de l'Escola Oficial d'Idiomes o grups de conversa en francès o en anglès, que ens demanen, doncs, que els hi oferim una visita guiada, ja sigui, doncs, en francès i en anglès. I sí, sí, ho fem, ho fem. El fet que Caixa Fòrum Lleida té una mirada molt posada, doncs, en oferir visites guiades a les exposicions en totes les llengües.
Maribel, vosaltres ens vau explicar que durant aquest mes de juny heu estat fent un projecte amb gent amb discapacitat intel·lectual que consistia en unir-los mitjançant la música.
La música, sí, sí.
I parlàvem de que havia el projecte de final de curs, per entendre'ns, sí, que era el gran concert final. Doncs això ha arribat,
sí,
ja.
El gran concert, que com molt bé tu dius, ha arribat, arribarà, millor dit, arribarà, doncs, aquest dimecres, doncs, a les 12 del migdia, i serà, doncs, interpretat a través, doncs, d'uns grups de nois de Down Lleida, del centre Soriguer i també del centre Ciutat Campus. Aquests nois, des de començament, doncs, de juny, han realitzat, doncs, un taller, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, un taller, doncs, de música, que ha estat composat, doncs, per 8 sessions. I, efectivament, doncs, aquest dimecres, doncs, tindrà lloc, doncs, aquest concert, que estarà, per descomptat, a tots els usuaris, familiars i amics de les persones que pertanyen a aquests centres, però, en definitiva, també tothom.
Molt bé. Escolta, descobreix i crea la teva música.
Així
això
és.
Dimecres a les 12 del migdia.
A les 12 del migdia.
Com a cloenda d'aquesta activitat que han dut a terme durant aquestes darreres setmanes al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel. Per cert, ho avancem. Aquest cap de setmana potser no, però tranquils que les properes setmanes i el mes de juliol tornareu a tenir activitats familiars.
Sí, sí, tornarem a tenir activitats familiars. De fet, ja estem posant el punt final per presentar-les, però també nosaltres ara, després, un cop s'hagi acabat les escoles, estem treballant en una programació adreçada als nens i nenes que durant el matí estan apuntats als esplais o a les escoles d'estiu, i que també tindrem l'oportunitat de parlar-ne, doncs, més endavant aquí.
Gràcies, Maribel. Puri Terrado i Enric Granados, avui ens has portat al director del Festival Internacional de Bandes de Música, l'Amadeu Urré, que afortunadament és una persona també versada en futbol, que així no m'ha deixat sol al començar el programa. Amadeu, dèiem, ja ha passat anys, sí, perquè ara quan comença a fer calor és quan es passegen totes aquestes bandes per Lleida.
Pues sí, la veritat és que tenim 8 bandes en el cartell, no? I tal com dèieu ara, que hem d'ensenyar la ciutat, també hem deixat una petita part del programa, perquè tenim...
Ah, correcte, molt bé.
Sí, perquè, bueno, l'any passat va ser quan se va posar en marxa tot lo de la ruta Granados, no? Pensem que és prou atractiva el que és tota la ruta, o sigui, com que són músics els que venen a la ciutat, pues el dissabte al matí tenim els de França, per tant tenim un com que anirà fent tota la guia en francès, després també tenim els de que venen de la part de l'Aragó, i després els que venen a Catalunya, no? Uh-huh. Llavors farem tres grups per conèixer tot el que és la ruta Granados de la nostra ciutat.
Vinga, et faig la pregunta que et faig habitualment, que és una banda.
Bueno, una banda de música...
Com el reconeixerem?
Sí, la banda de música...
Ja, bueno, es veuen, eh? Sí, no, es veien los i ho veus.
Més aviat s'escolten, no? Sí. Perquè quan los veus pel carrer dius, bueno, passaran per l'eix comercial i estarà tota la gent comprant i tranquils, que ells van venint i es van fent pas, no? De fet, a la nostra ciutat, amb moros i cristians, ja també tenim aquesta tradició de veure les bandes desfilar, i ho tenim el dissabte al matí, els veurem desfilant per l'eix comercial, però el diumenge al matí també els veurem als Camps Elisis. La part més tant, o el cap de cartell, doncs és que aquest any hi ha l'agermanament a la ciutat de Xàtiva, i ells a Xàtiva tenen una banda molt, molt important, una banda que ha guanyat els millors concursos, guanyat el concurs mundial de... guanyat el certamen internacional de València, que és dels més importants també, i aquesta banda, pues, són més de 100 músics que venen. Llavors farem el concert de presentació avui,
a 2:15, a la plaça de la Paeria.
Exacte, el farem conjuntament amb la banda municipal, i bueno, un programa molt atractiu, música de cinema, i després pues, també farem una obra dels mestres Germans Roig, que eren els fundadors, diguéssim, que van posar el nom d'en Beix. Els Germans Roig eren músics de la ciutat de Lleida i el nom del festival era aquest. Fa 4 anys que el vam internacionalitzar, el festival, i llavors el fem banda, ja comptarà també amb una obra d'aquest compositor, no? Però l'obra més important sí que l'escoltarem és el dissabte. El dissabte a l'auditori, i al vespre fan el concert la banda invitada, els de Xàtiva, i porten una obra que el fan l'estrena absoluta a Lleida, el Guernica valencià, i penso que això sí que és...
Es diu així, el Guernica valencià?
El Guernica valencià.
I què és el Guernica? No sé.
Bueno, a Xàtiva...
No l'he sentit mai.
Sí, bueno, li s'hi han composat ara, perquè el 1936 o així, o 39, si no ho recordo malament, a Xàtiva sé que va haver també pues, tota la repressió, i ells, ara un compositor els hi ha fet aquesta obra, l'han d'estrenar el mes que ve, perquè ells tenen el festival de bandes, el tenen el mes que ve a Xàtiva, i l'estrenen aquí a Lleida.
A part de l'exhibició, a part de que volten les bandes per Lleida i dels concerts puntuals d'exhibició, també és un concurs.
Sí.
També hi ha un concurs aquest cap de setmana.
Abans del concert aquest de Cloenda, no?, del concurs, tenim la part aquesta més competitiva, i la part competitiva, pues, com cada any, és la que les bandes que venen, diguéssim, són més simfòniques, i aquí és on apostem pels compositors catalans. Aquest any l'obra obligada que tenen que interpretar les bandes és la de l'Ampostil Lionel Beltrán, l'episodi sinfònic que és Vikings, la llegenda. És una obra que va composar ell pel concurs de Castelló, i aquest any l'han posat com a obra obligada aquí a l'auditori.
Furi Terrado, estaràs...
Estaràs
de jurat?
No, jo no.
No?
Ja en tinc prou de jurats.
No, dic, a veure si t'havien enganyat també.
Sí, no. Hi ha molts músics del món del vent, i per tant ells estan més especialitzats en aquest sentit que jo.
Que li deia abans a l'Amadeu i no m'ha contestat. Una banda, per què es caracteritza?
Home,
ja ens coneixem, Puri, ja saps el que et pregunto.
Es caracteritza fonamentalment perquè és una formació bastant gran, pot ser... De 90 músics o pot ser de 40, però en general és una formació gran, i on hi ha instruments de vent bàsicament i percussió. No hi ha la secció de corda.
I que es puguin moure, o no té per què això?
No té per què, o sigui, hi ha diferents versions, Amadeu. Sí. Hi ha la banda sinfònica, que el que fa és concerts amb un auditori, per dir alguna cosa, no? Que llavors és un format de concert habitual, i l'altre format és quan van pel carrer, que no té per què ser llavors banda sinfònica.
Sempre dic el mateix, cada any dic el mateix, la típica pel·lícula americana que passen tots amb vestits,
tots,
amb uniformats...
Uniformats, tots guapos, amb els seus instruments, que a més moltes vegades han de portar adaptadors especials per a que se'ls hi aguantin, perquè si no, una persona que toque segons quin instrument, doncs malament ho aguantaria.
No, més,
o els percussionistes que van amb les timbales, amb rodetes pel carrer. No,
i a més, una cosa és 10 minuts i l'altra una hora i caminant i tota la història.
L'aconsellable sempre és que els músics de banda, quan toquen pel carrer, sàpiguen les peces de memòria, no?
Oh, clar, ja suposo.
Perquè si has de portar el pas i pel carrer ja se sap que en qualsevol moment ens aturem, no? Si continues caminant i no te n'adones, vas mirant la partitxala, no? Pues l'únic que pot passar és que l'instrument...
Però de tota manera sí que hi ha uns faristolets petitets que poden també...
Escolta, i el director que com va? Va caminant d'esquena?
Bueno, jo penso que el director, quan les bandes estan tocant pel carrer, és una figura que, diguéssim, que està allà al davant, però que l'únic que fa és donar la imatge, no? Perquè la feina ja l'ha fet en els assajos, i pot pot fer el director quan està funcionant amb marcialitat una peça, no?
Us dono una plana web, www.fembanda.com. Allí hi trobareu tota la informació. Ja hem dit que avui és el concert inaugural. Avui divendres, 7:45 a la plaça de la Paeria. Demà dissabte és quan hi ha el gruix d'actuacions, des de les 11 del matí a la plaça Paeria, a 12:45 al carrer Sant Antoni, plaça Paeria, a les 12 a Pi Margall i plaça Paeria, i a 12:45 al carrer Sant Antoni, plaça Paeria, i a 13:00 al Palau de la Paeria. És a la tarda quan comença el concurs, el que hem parlat del concurs pròpiament dit, a 7:15 a l'Auditori Enric Granados. L'entrega de premis serà a 9:15. I diumenge a les 11 és quan us concentreu tots als Camps Elisis.
Exacte.
11 del matí.
A les 11 del matí totes les bandes entren desfilant pel passeig central i després de cada banda ofereix una part de concert en l'empostissat que hi ha, i per cloure pues, donem els diplomes a totes les bandes participants. I tal com comentava, pues, el festival el que procura és aquesta diversitat, no?, que té el concepte banda de música. El que procurem és que en el festival estigui present, no?, totes les tipologies diferents de banda que ja tenim, des de la banda de carrer, diríem que s'apropa a lo que és una xaranga, no?, aquí és el que entenem més així, i acabem tenint bandes simfòniques, però per al mig també tenim la tipologia de les big bands, que també les tenim presents. Aquest any ve la big band de Sant Boi de Llobregat, i vull dir que aquest és el concepte del festival, no només encaixar-nos en el que seria una banda com la que coneixem aquí, sinó que agafar totes aquestes tipologies diferents que hi ha.
Molt bé, doncs escolta, famílies, totes les que tingueu algun fill que està estudiant música, crec que és una activitat anar a veure anar a veure qualsevol concert, ja crec que hauria de ser una activitat que tots hauríem de tenir a l'agenda, però vaja, potser especialment la gent que tenen canalla estudiant música, doncs anar a veure aquestes desfilades de les bandes, crec que és una bona manera també de viure la música. Això serà el cap de setmana, Puri, però a l'Auditori Enric Granados, o des de l'Auditori, vosaltres també esteu vinculats al Dia de la Música, que aquest any sí que es realitza el mateix dia, que és el 21 de...
El dia 21.
Que és dijous sí, vinent, 21 sí, de juny, sí. I és aquell dia en el que hi ha escenaris muntats per la ciutat.
Sí, és una festa aquesta que la va instaurar un ministre francès l'any 82, Maurice Fleuret, i a partir d'aquí va anar creixent, i una mica la filosofia és de que aquell dia es dediqui a la... que la música és un patrimoni de tothom, i per tant que la música surti al carrer i que sigui feta per tothom, perquè és una cosa que podem fer tots, no? El fer música. Llavors nosaltres des de l'Ajuntament de Lleida impulsem que totes les escoles de música que vulguin participar doncs ho facin, i posem escenaris en diferents indrets de Lleida, a la plaça Ricard Vinyes, a la plaça Pau Casals, a l'Eix Comercial i a la plaça Sant Joan. I llavors doncs hi ha diferents formacions, des de nens que toquen un instrument ells sols a orquestres de format més gran, no?
A la plaça Ricard Vinyes aprofiteu i també munteu el piano.
Montem el piano, vine a tocar el piano, i tothom que vulgui tocar-lo, ahí el
piano de cua, eh?
Piano de cua blanc. I sí, la veritat és que aquest any, com que ens queiem molt a prop, doncs vam decidir de fer-ho d'aquesta manera, no? De...
Que és el que fem per fomentar el concurs de piano,
sí,
Ricard Vinyes.
Sí, una mica donar-li el...
Que per cert, quan comença... El 29, com és la darrera setmana de juny.
Sí, encara hem d'esperar una setmaneta.
O sigui, la setmana que ve en parlarem, eh?
Sí.
Setmana vinent és dia 22, que és el dia que acaben les escoles, eh?
Sí.
Però bueno, sí, ja en parlarem llavors. Molt bé, doncs el dia 21, dijous vinent, és el dia de la música. Si us passegeu per l'Eix Comercial i passeu per la plaça Sant Joan, per l'Eix Comercial també hi haurà actuacions itinerants, a la plaça Paeria, a l'IEI, a Cultura, a la plaça Ricard Vinyes o a la plaça Pau Casals, trobareu escenaris i propostes musicals variades durant tota
sí,
la tarda.
Des de música clàssica a música moderna.
Molt bé. Doncs escolteu, que tenim força coses de cara a aquest cap de setmana. Jo crec que potser...
Només recordo sí, una cosa, que demà a les 10 del vespre tenim la retransmissió del Liceu a la Fresca, Manon Lescaut.
Ah, sí?
L'òpera que fan a l'ISA i la retransmeten en directe.
Això ho farem al Teatre de l'Escorxador,
a fora, al pati. A la plaça Esteve Cuito.
Que ara s'agraeix. Repeteixo que la meteorologia ara s'ha posat ja en mode estiu, almenys durant els propers dies, i per tant és veritat que és una activitat que es realitza les darreres temporades.
No sé, si són 100 poblacions de Catalunya que ho faran tots de retransmissió.
Eliseu a la fresca, al pati del Teatre de l'Escorxador, demà dissabte a les 10 del vespre. Molt bé, doncs escolteu, que tingueu bon cap de setmana. Han estat amb nosaltres la Maribel Tos, l'Antònia Capdevila, la Puri Terrado i l'Amadeu Urrea. Gràcies.
Gracias a vosotros.
Gracias. Buen cap de semana.
Igual. Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678-7056-78.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues. Per cert, et recordo que aquesta nit a les 10 el Cosme García, col·laborador de la casa, estarà de pregoner a les festes del barri Escorxador Templesa, avui a les 10. Escolta, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, passa rapidíssim, i dilluns hi tornem, puntuals com sempre, 12:20. Bon cap de setmana i bon divendres.